Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Encedem una nova edició del programa Blau Marí, la 184, com sempre agraïm-vos la vostra atenció. Una abraçada de tot l'equip que fem possible aquest espai radiofònic dedicat a la gent i a l'àmbit de la mar. Un servidor, Francesc Callau, i tot l'equip que fa possible aquest espai. El Manel de Ramon, l'Aurora Requena, el Joan Argentó i el Rafael Martí. Estem a poques hores de començar la campanya de pesca de la tonyina roja al Mediterrani. Coneixerem les novetats, increment de quota i com està tot preparat des de l'Ametlla de Mar, on hi és la base de les 6 embarcacions tonyineres de Catalunya. Ho farem parlant amb Mari Carme Brull, representant del grup Fuentes de Hijos, i Pere Vicent Balfegó, copresident del grup Balfegó. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, el Joan Argento i el Rafael Martins parlaran d'una antiga manera de pescar, pescar a l'encesa. I al ranxo a bord ens estan preparant ja una sípia amb patates. A l'acordió del Grumet recuperarem un vell tema de Raimon basat en els treballs d'Ausias Marx, Veles Events. I a Panorama Nàutic us parlarem de les bones sensacions que genera la venda d'embarcacions noves d'esbarjo. Un augment del voltant un 30% de les vendes en aquest tipus d'embarcacions. Ho parlarem amb Miquel Guarner, secretari general d'ADIN, Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya. L'Aurora Requena ens atensarà una mica més al corall vermell. I el Manel de Ramon ens explicarà què hi ha al darrere de l'obra del pintor Luis Feo. Per tant, benvinguts al Blau Marí, moltes gràcies per ser-hi i gràcies per compartir amb nosaltres aquesta singladura marítima.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera... Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
L'imminent inici de la campanya de captura de tonyines ha fet tornar aquest sector a l'actualitat. En base a l'Ametlla de Mar, 6 vaixells tonyinaires estan preparats per sortir en els pròxims dies, en les pròximes hores, a iniciar una nova campanya, una campanya que l'any passat va ser molt curta, de dies, d'hores, i que les perspectives davant de les previsions de que hi ha molta tonyina a la mar pues fan preveure que sigui una campanya similar. Us volem informar de quines són les perspectives que té el sector i avui hem convidat al Blau Marí a Carme Brull, que és representant del grup Fuentes, propietari de 2 d'aquestes embarcacions tonyinaires amb base a l'Ametlla de Mar. Carme, què tal? Benvinguda.
Bon dia.
Suposo que tot preparat ja, no? Per a sortir, quan?
Bé, ens estem preparant, estem ja rematant les últimes feines. La idea és que este cap de setmana aniran arribant les barques franceses que formen part del nostre grup de pesca. I bé, suposo que sortirem dilluns, l'horari no se sap encara, però bueno, tota la previsió és sortir dilluns, ja que dilluns a partir de les 12 de la nit és quan s'enceta la pesqueria. Llavors, bueno, calculem que dilluns migdia, dilluns a la tarda, se sortirà cap a la mar.
Una campanya que vosaltres afronteu amb 2 vaixells propis, que són el Nuevo Panchilleta i el Nuevo Elorz, no?
Sí, i bé, bueno, de fet, aquest any tenim una novetat, que és que el grup ha comprat un altre barco de pesca en base a Portvendres, però bueno, forma part del grup de Ricardo Fuentes, en propietat. Llavors, bueno, aquest any serà el primer any que pesca i esperem que, bueno, que funcioni també com els altres que tenim.
Quina és la quota que correspon als vostres 2 vaixells de moment en base a l'Ametlla de Mar? És a dir, que tindrien quota espanyola, doncs?
Bé, el Panchilleta i l'Elorz surten enguany en 273 tones, més 170 que hem comprat de sessió de quota, doncs el palangre, els bascos, ja tenim un total de 443 tonelades.
443 tones entre quota pròpia i drets adquirits.
Molt bé, així mateix.
I a part, com és habitual en els darrers anys, també compartiu campanya amb d'altres embarcacions, no?
Sí, enguany érem un grup de 9 barcos, bueno, els dos espanyols més 7 francesos, i en total, entre els 9 barcos, tenim 1.160 tonelades aproximadament, que bueno, cada vaixell porta la seva pròpia quota, i després bueno, la quota que es compra se sol repartir entre el grup.
Per tant, són dos vaixells d'aquí i 7 vaixells francesos.
Sí, molt bé.
1.160 tones que, suposo que per les perspectives les acabareu capturant, no?
Ai, esperem que ràpid. Totes les prediccions és que, bueno, com tothom sap, hi ha molt de peix, llavors si el temps ens acompanya, i esperem tindre una campanya curta com els darrers anys, i pugui estar aviat a casa.
Una campanya en la que és la primera vegada que s'aplica aquest increment que es va aprovar a l'ICAT l'any passat, d'incrementar un 20% de les captures de manera progressiva durant 3 anys, no?
Sí, bueno, de fet, enguany potser l'augment representa un 16,5%, una mica més d'un 16,5%, que bueno, potser no és el que esperàvem, però potser també ajudarà una mica a mantindre els preus, perquè si es puja molt de cop s'enfonsa el mercat, i llavors pues, bueno, no serveix de gran cosa, no? De totes maneres, esperem que enguany pues, bueno, la evidència de la recuperació de l'estoc siga prou clara pels científics, que sembla ser que estarà no ho era prou, i que d'una vegada per totes reconeixin que l'esforç que s'ha fet durant aquests anys ha valgut la pena i que l'estoc està més que recuperat.
Suposo que també el grup, el vostre grup també, té perspectives de cara als pròxims anys, perquè l'any que ve s'ha d'incrementar un 20%, més, i el següent també s'ha d'incrementar un 20% més, no?
Sí, llavors, bueno, esperem que... Bueno, de totes maneres, enguany hi ha revisió del pla de recuperació, tot i que sí que hi ha uns percentatges més o menys establerts per l'any que ve i per l'altre, bueno, a ICAT mai se sap el que pot passar. Sempre anem en unes expectatives i mai sortim en el que pensàvem. Llavors, bueno, veurem aquest any al novembre la pròxima reunió d'ICAT, que hi ha la revisió, a veure com queda la cosa.
Que fins i tot podrien incrementar aquestes perspectives de captura, no?
Jo suposo que sí, per això et dic, en principi hi ha un programa establert, però com et dic, cada any, en funció dels estudis que presenten els científics i de les recomanacions que fan, pues allà sobre la marxa es decideix el que després políticament interessa. Llavors veurem què passa aquest any.
Doncs, Carme, moltíssima sort en aquesta campanya.
Moltes gràcies.
Carme Brull, representant del grup Fuentes, propietari d'aquestes dues embarcacions tonyinaires en base al port de l'Ametlla de Mar. Ara, en qui parlarem de l'inici de la temporada de la pesca de la tonyina és en Pere Vicent Balfegó, un dels copresidents del grup Balfegó, que a hores d'ara suposo que també deu tenir el cuquet ja de l'inici d'una temporada que cada any és més curta. Pere Vicent, benvingut al Blau Marí.
Hola, què tal? Bé. Bé i preparat, com bé dius tu, amb el barret de patró, de pesca, i ara doncs, hi ha una sortida que la tenim aquí, estan les barques preparades, tot el menjar, tot arreglat i arranjat. A partir del dia 26, ja, a partir de dimarts, ja comença a pescar.
Comentàvem una temporada de pesca de tonyina que cada any és més curta.
Sí, l'abundància de la tonyina roja doncs, fa que bé, doncs, que estos últims anys, com de fet l'any passat ja va ser el més espectacular, que de fet per pescar tota la quota vam estar 25 hores, no? És a dir, diumenge 25 l'any passat, del 2014, sortíem després de dinar i dimecres a la nit tornàvem a estar a port, és a dir, que vam utilitzar un dia per anar, un dia per pescar, un dia per tornar. Vull dir que això ja va ser un rècord, ja, perquè bé, un rècord no per res, sinó que això demostra l'estoc tan saludable que hi ha de tonyina roja aquí al Mediterrani.
L'any passat, després de la reunió de l'ICAT a Gènova, va haver un lleuger increment i progressiu de la quota de tonyina. Aquest serà un any en el que ja es farà efectiu aquest increment. Això què suposa?
Bé, doncs el que es va provar a nivell mundial és que les quotes, els drets de pesca, augmentessin un 20% durant els tres pròxims anys, un 20% cada any, no? Aquest 20% la Unió Europea també el repartís pels països que tenen quota de tonyina. En aquest cas l'Estat espanyol va rebre el 20%, que passa que nosaltres, els que anem assíduament a la tonyina, en rebrem un 16%. Aquest 4% que balla se l'ha quedat l'Estat espanyol, doncs, per cedir-lo a flotes que el poden pescar d'una manera accidental, o normalment són a petites embarcacions d'aquí de la península i de les Canàries. I crec que per l'any següent i per l'altre serà. La reivindicació era clara, havia de pujar la quota, ja hem d'arribar a nivells del començament del pla de recuperació, perquè l'estat de la salut de l'estoca així ho permet, no? Així tenim estudis científics que ho avalen. El que sí que demanaven que fos d'una manera una mica progressiva, no? Per què? Doncs perquè tota aquesta tonyina s'ha de vendre i hem de tornar a preparar el mercat a rebre més tonyina, no? És a dir, hem de començar ja a preparar la demanda en aquesta oferta que anirà pujant a partir del 2015, 16 i 17, i segurament seguirà pujant. És a dir, si ens mirem els estudis científics, doncs dona que es podrem estar inclús per sobre de l'estoc de tonyina que pescàvem abans del pla de recuperació. Per què? Doncs perquè es tenen més coneixements. Doncs gràcies al pla de recuperació s'ha invertit més diners en estudis científics per estatals, o com nosaltres, que el grup Balfegó, que hem invertit en saber la salut de l'estoc, i això ens permet conèixer molt millor i veure, doncs, quina quantitat es pot traure que sigui d'una manera sostenible amb el temps i també socioeconòmicament.
Abans de Gènova eren 13.400 tones, les que corresponien a l'Estat espanyol. Després de Gènova hem quedat en un 20% que es veurà reduït en aquest 16... Bueno, al final es veurà incrementat en un 16%. D'aquesta quota que toca l'Estat espanyol, quina és la quota que correspon a l'encerclament català i quina és la quota d'aquest encerclament català que assumeixen els vaixells del grup Balfegó?
Mira, del que és l'encerclament, que, bueno, per si no ho sap algú, doncs es concentra tota la quota aquí a Catalunya, és un 28,5%. En dades són al redor d'unes 800 tonelades el que quasi 700 i pico que es queden aquí a Catalunya a l'encerclament. I d'aquestes, doncs, tenim que les barques ja de propietat del grup de l'OFEO, com és el que porta el meu cosí Manel i la meva, o altres barques que deixem el peix a les nostres instal·lacions aquí a l'Ametlla de Mar, doncs bé, podem dir que ajuntarem unes 525 tonelades. Després també comprem drets de pesca a altres pescadors, sobretot de l'art del palangre, que els ho és més rentable vendre-nos a nosaltres aquest dret de pesca per pescar-lo nosaltres, que no tindrem que anar a buscar ells aquestes tonyines. Les causes són diverses, algunes barques tenen poca quota i no els ho compensa armar el palangre per anar, i preferixen, doncs, pescar una altra espècie o simplement amarrar la barca i cedir-la per un any aquesta quota. Estem parlant d'unes 200 tonelades de tonyina per aquest any 2015, i també la gran part important ve de pescadors francesos que venen a pescar nosaltres, venen a pescar dins del nostre grup de pesca, i les seves captures, doncs, les compartim i les fiquem totes juntes aquí a la granja que tenim aquí davant de la costa de la Mella de Mar. És a dir, que en total podem dir que enguany haurem ajuntat, doncs, 1.382.000 quilos de quilos de tonyina roja, que tindrem aquí, doncs, si no falla res, que no ha de fallar i les expectatives són bones, doncs normalment a mitjans de juny ja tindríem la collita, no? La collita de l'any 2015, que serien aquests quilos.
Una capacitat que podeu absorbir en les gàbies, donat que fa poc temps que us van autoritzar a una ampliació.
Sí, de fet, doncs, ja en previsió de que d'aquest augment de quota doncs, ja era palpable, doncs, i ens vam anticipar a demanar més pàrquing, no? A demanar més superfície per poder guardar aquestes tonyines, i de fet enguany ens han molt bé perquè podem agafar tota la tonyina dels nostres proveïdors, dels nostres pescadors que sempre pescàvem junts, i de fet també doncs, en tenim de l'any passat que no vam poder vendre per temes del mal temps i tot això, vull dir que en certa manera anem cobrint i les expectatives, i bé, això ens, doncs, no ens limitarà el nostre creixement, doncs de cara a l'any que ve tindrem més quota o optar de que altres pescadors d'altres països, d'Itàlia o de França, doncs vulguin deixar les seves captures aquí, doncs simplement perquè la rentabilitat sigui superior que no deixar en un altre lloc.
En definitiva, un inici de la campanya que s'espera amb normalitat, però que, a més de tota aquesta infraestructura que vosaltres poseu en el mar, en el calador balear, que és on feu actualment les campanyes, també porta al voltant tota una sèrie d'altra infraestructura de suport, no? És a dir, que estem parlant de que, a més dels 9 vaixells francesos i els 4 vaixells que de la Mella de Mar que teniu, que són de propietat vostra o amb acords comercials, també hi ha una altra infraestructura de vaixells que us dona suport durant la campanya.
Sí, de fet ho podem anomenar inclús com a flota, perquè a part de lo voluminós que pugui ser el número de barques que pesquem en equip, a més pesquem en equip, vull dir que estem junts, sempre ens hem de, busquem les moles de tonyina junts, i vull dir que tenim una feina molt ha d'estar molt ben coordinada perquè som molts, no? Això el que es veu com a barques de pesca, però clar, no hem d'oblidar doncs tot el suport logístic que ens donen, doncs per exemple, doncs les 3 embarcacions que venen a pescar nosaltres, que transporten els bussejadors. Tenim una plantilla de 22 bussejadors que vindran a nosaltres, que gràcies a la seva feina doncs podem fer bé i amb seguretat la transferència de les tonyines de la nostra sàrcia a la sàrcia de la piscina. A part de tot, tota classe de material que de remol, material estatges, cordes, sàrcies que fa falta per a aquesta missió, i bueno, i fonamental també les barques aquestes que venen arrossegant les gàbies, que venen a pescar amb nosaltres. Elles, de fet, com que van a una velocitat més lenta, ja comencen a sortir aquest dijous i divendres, ja hauran sortit totes les gàbies a buscar ja el Mar Balear, però al Mar Balear les anem situant doncs, on pensem nosaltres que podem anar a pescar la pròxima setmana. I bé, també és una feina molt fonamental, una feina molt rigorosa que han de fer aquests patrons, doncs, de no passar-se en la velocitat, quan ja porten les tonyines dintre, i també és una feina que requereix molt bona coordinació.
Pere Vicent Balfegó, copresident del grup Balfegó, avui amb nosaltres per parlar de l'inici de la campanya de tonyina. Pere Vicent, gràcies per vindre i que tinguéssiu molta sort en aquesta nova campanya.
Sí, estem molt esperançats, gràcies. I bé, estem amb molta il·lusió, i de fet, com que podem pescar tants pocs dies a l'any, és a dir, des del passat 28 de maig de l'any 2014 que no hem anat a pescar, que vam tornar de la campanya passada, doncs bueno, ens dona molta il·lusió i amb moltes ganes.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
I entrem en matèria tradicional, i qui millor que fer-ho que Joan Argentó i Rafael Martí, els nostres col·laboradors, pescadors i a la vegada entesos en aquestes matèries. Joan, Rafael, benvinguts.
Hola, què tal?
Avui, quin art de pesca o quina modalitat pesquera ens ajudareu a entendre millor?
Ai, millor. A l'encesa.
A l'encesa.
És una modalitat molt antiga, jo no ho he coneixut ja, que era tot el que ha anat evolucionant, que és en l'actualitat les barques que van al cerco en llums. I esta de l'encesa era antes que anaven a vela i a rem, que anaven fora del moll, a prop de la costa, i tenien un artilugio a popa, com de ferro, I ho amplien de llenya. I ho encenien. Ho encenien i feien foc allí detrás, perquè la barca era de fusta, i que les brases i això caiguessin fora l'aigua, i allí feien foc.
Feien llum.
Era el reclam, la llum era el reclam.
El reclam, i allí pues, les ho anava el peix, i en cabal los cercaven.
Però amb menudet tot, tot molt i, menudet, eh?
I amb menudet era antes. I
clar, quan no hi havia fanals d'altres tipus.
En cabal allò van evolucionant, i ja va vindre fanalets
de gasolina, no?
De gasolina, sí. I encabat va vindre el butano, i a l'actualitat que ho estan fent
en focos LED, no? De llum LED.
En electricitat.
En generadors.
Clar, això devia ser perillós, perquè les barques de fusta i foc damunt de la barca, no?
Però no m'ha passat mai.
Més de quatre es devien socarrar les celles. Perquè has de comptar que les barquetes estes no estaven parades, si estaven fora blandaven i havia de ser com tot lo d'antes. Era, pues, engorronós, ara calentet sí que podien estar si era d'hivern.
Però clar, depèn d'on te bufava el vent, igual portava,
això,
no?
Per això t'ho dic.
Sí, però giraven el bot.
No havia de ser molt... Però bueno, per algo es comença, ja et dic, no ho he conegut mai, perquè això ja... Molts d'anys, ho he sentit dir.
Però era a l'encesa, la paraula ja ho diu, no? Que pos, encenia un foc per a fer llum com a reclam pel peix.
I estaven un rato allí.
I quin tipus de peix cridaven?
Pues, igual podien anar calamans, sí. Que sorell, cavalla i
peix,
sardines.
I algun peix blau, no? Sardines i tot. Pues molt bé. Avui hem conegut què era, perquè ja no es porta a terme, avui en dia se li diria d'una altra manera, però que era aquesta modalitat d'anar a pescar a l'encesa. Rafael, Juanito, hasta ara.
Vinga.
El ranxo a bord.
Rafael, Joan, ja teniu aquí quatre cosetes preparades. Avui què mos preparareu de cara per al ranxo?
Pues avui farem un menjar pues, molt ràpid, i a la base que el pot fer tothom, fins als jovens.
I bo.
Molt bé. Què mos prepararàs?
Farem una sepieta amb pataques.
Molt bé, sepieta amb pataques. Què necessitem?
Pues necessitarem una sepieta pues, que faiga pues, tres quarts de quilo, un quilet.
Quilet millor.
Sí. I si són d'estes grosses del sí, nord, quilo i mig.
És bo.
Tipo xoco sí, també.
Xoco.
Sí. Per a quatre persones, un quilo i mig. I per a casa, pues, en un quilet. Si són dos o tres,
molt bé.
En un quilet. Un és un... Farem pues, també un quilet de pataques. Necessitarem dos tomàques, dos cabecetes d'all menudes, sense tocar-les, oli, sal i bueno, una miqueta de pimentó, i ja està. Després posarem l'oli al foc roent i automàticament anirem col·locant tot, però tot alhora, eh?
Dir, no, però la sèpia com la prepararem primer?
La sèpia farem... neta, però la talles.
Neta i a trossets.
La mateixa la poden netejar, si vols, ells ja. Ataco ataquets.
Molt bé, quadrats. Ataquets.
Les pataques també tallades d'aquests quadrats. Tot això podem ficar en un recipient en aigua. I d'allí automàticament oli.
Molt bé.
Un bon ranjol a la cassola. Posarem les quatre cebes d'all, les quatre cabecetes d'all.
Sense tocar, senceres.
Dos cabecetes d'all sense tocar.
Dos cabecetes, dos, molt bé.
Les tomàques pelades en un detall de creu al mig, també tot col·locat baix la cassola.
No partides, pelades en un tall de creu així mig.
Una creu.
Molt bé.
Peladetes i una creu al mig.
Molt bé.
La culleta de pimentó, que l'han posat baix.
De pebre roig, molt bé.
Una miquinya de vi blanc, si tens per aquí, perquè no s'enganxa.
Molt bé.
I tot alhora, tot això tot en cua.
I tot això tot alhora.
Les pataques, els alls, i la tomàca baix. Les pataques al costat d'ell. I damunt de tot la sèpia.
Molt bé.
Tastarem de sal. El cobrirem d'aigua, un polset de sal, i quan les pataques estiguen, a menjar.
Molt bé, és a dir, no hi ha perill de que la sèpia mos quedi dura ni res. És a dir, el que mana són les
pataques.
La pataca.
Quan la pataca ja es vulgui després que estigui a tova, està cobrixes d'aigua, i llavors que anirà bevent el suc, i que, bueno, no cal posar tampoc molta aigua, allò,
molt
cobrixes, és igual que si vols que li falta una miqueta.
Que més val afegir que no pas...
Que això va bevent, fins que quedarà l'oliet, espès baix, i ja està, pataca. Doncs
pues, sèpia amb pataques, avui, sèpia amb patates, el que ens han preparat pues, Joan i Rafael. Hasta el pròxim programa.
Vinga, adéu-siau.
l'acordió del Grumet.
A l'acordió del Grumet, Raimon interpretant Ausias Marx amb Veles e Vents.
Veles e vents han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen subvenir. Amb llurs amics, lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jor. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me tamin oblit. Sols és pensar-me tal del món delit, car nos vivint no creu se pusca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.
Panorama Nàutic.
Avui hem convidat al Blau Marí a Miquel Guarné. És el secretari general d'ADIN, l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics. Miquel, benvingut al Blau Marí.
Gràcies, Francesc. Moltes gràcies a vosaltres.
Volem parlar amb tu precisament perquè després de l'últim informe fet per la vostra entitat, per l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, es posa de manifest que hi ha un augment de vendes tant en embarcacions noves com en embarcacions d'ocasió entre el primer trimestre, quatrimestre d'aquest any a Catalunya. Per tant, estaríem parlant de perspectives positives, no?
Efectivament, Francesc, el primer quatrimestre d'aquest 2015 la matriculació d'embarcacions noves ha augmentat un 26,7% i la matriculació de les embarcacions d'ocasió ha augmentat de prop d'un 7% entre gener i abril a Catalunya.
Aquest fet canvia la dinàmica que s'havia produït en els últims anys i que fins i tot n'havíem parlat, i la canvia definitivament el fet de que abans es venien més embarcacions d'ocasió que no pas nous i ara ja s'ha canviat la dinàmica i s'estan venent més embarcacions noves que no pas d'ocasió?
Bueno, doncs efectivament no t'ho sabria dir, perquè clar, que sigui un fet, que sigui definitiu, doncs això ho haurà de dir el temps. El que sí que puc confirmar és que efectivament en els últims 10 anys la venda i matriculació d'embarcacions noves ha estat molt petita, amb la qual cada vegada el mercat d'embarcacions de segona mà s'ha anat reduint quan fa embarcacions de pocs anys, poques hores i en molt bon estat. En aquest sentit, ara mateix el que sí que podem dir és que la gent que està buscant una embarcació en òptimes condicions té dificultats per trobar-la, amb la qual és bastant més fàcil que la gent, gràcies a les ofertes que hi ha amb embarcacions noves, es decanti per comprar una embarcació nova que no pas per una de segona mà, que ja fa uns quants anys que es troben cada vegada més amb més dificultat.
Clar, jo recordo converses que hem tingut en aquest programa, Miquel, que em comentaves, clar, és que les bones ocasions en el mercat de segona mà, tal com la gent les ha anat adquirint, cada vegada en queden menys, és més difícil trobar un vaixell en bones condicions en segona mà i, per tant, clar, aquest mercat s'havia estancat. Per tant, és a dir, si en un primer moment possiblement havia salvat, entre cometes, el sector, el mercat d'ocasió, quan es va estancar el mercat de primera mà o el mercat de barca nova, després, quan es va acabar els vaixells bons que quedaven, automàticament s'havia de refer d'alguna manera el sector, el mercat, i per tant ara, clar, la gent ja comença a comprar alguna cosa nova, no?
Efectivament, jo estic 100% d'acord amb tu, Francesc, i no voldria personalitzar i posar casos i exemples personals, però per posar sense voler-ho el meu cas personal, jo l'any 2008 vaig comprar una embarcació de segona mà, l'any 2005, i aquesta embarcació avui dia ja té 10 anys, clar, ja no. I aquestes embarcacions ja cada vegada se'n troben menys. Vull dir, és una qüestió que el temps ha fet que cada vegada es matriculessin menys embarcacions i que aquestes cada vegada tinguessin més antiguitat al mercat.
Aquesta és una dinàmica que heu constatat a Catalunya o és general en l'àmbit de l'estat espanyol?
No, és una tendència general. Vull dir, si analitzem les xifres de matriculacions, el conjunt de l'estat espanyol del 2007 al 2014, la davallada ha estat del 72% a tot l'estat espanyol i del 75% a Catalunya, amb la qual cosa la matriculació d'embarcacions ha caigut molt, moltíssim, a tot arreu.
Clar. A on s'ha notat més aquest increment de vendes? Quina és la zona que podríem dir que està al capdavant d'aquest enlairament del sector?
Bueno, doncs per dir-ho d'alguna manera, la zona on particularment ha hagut un increment més important ha estat a la demarcació de Tarragona. Això ens ha sorprès molt perquè tradicionalment i de manera simplificada les matriculacions d'embarcacions a Catalunya solen ser aproximadament 40% a Barcelona, un 40% a Girona i un 20% a la demarcació de Tarragona. I en aquest cas les matriculacions de Tarragona s'han equiparat amb les de Barcelona, vull dir, de fet, en aquest primer quadrimestre s'han matriculat tantes embarcacions noves a Tarragona com a Barcelona, vull dir, 63 unitats.
Per tant, bueno, són xifres que ho mostres en sorpresa, no? Per què ho mostres en sorpresa?
Bueno, hem de pensar també que, bueno, que estem parlant del primer quadrimestre, que són dades poc significatives, això podrem començar a tenir dades més fafaents i reals, doncs quan s'acabi el segon quadrimestre de l'any. Però bueno, en principi és una molt bona notícia que en el conjunt del país les matriculacions augmentin de manera significativa i de manera sorpresiva, doncs que en el concret en el tema de Tarragona augmentin de manera doncs, però tot un 80-85%.
Quin tipus d'embarcació està comprant la gent en el mercat d'embarcació nou?
Sí, sobretot embarcació petita. Les embarcacions de mitjana i gran eslora pràcticament continuen desaparegudes i el que cada vegada s'està matriculant més són les embarcacions petites, fins a 8 metres d'eslora, i pneumàtiques semirígides i motos aquàtiques, i amb un percentatge molt important del que podríem dir embarcacions de llista sisena, que són aquelles dedicades al mercat de lloguer, que tenen un increment d'un més d'un 150%.
A més de l'increment de vendes, també heu constatat un increment d'activitat, no?, en els treballs de reparació, d'escars, de varadors, per tant, moviment al sector, no?
Efectivament.
Perquè, clar, no tothom viu de la venda d'embarcacions noves, no?
Correcte, correcte. Aquest sector és molt heterogeni i totes les empreses i totes les indústries bàsicament fan una mica de tot. Però el que és molt esperançador és que pràcticament el que es tracta, el manteniment de les embarcacions ha pujat de manera molt significativa, tot i que no tenim dades, però bueno, els tallers, els escars i els varadors tenen més feina de l'habitual i del que tenien aquests darrers anys.
Clar, suposo que en el moment en el que estem en plena crisi la gent estalvia diners i ho paga el vaixell, és a dir, que ho estalvia deixant de fer coses de manteniment i de millora de les embarcacions que no són essencials. Clar, en un moment en què tothom parla de recuperació, poder la gent es pot estirar una mica més, no?
Efectivament, vull dir, no és tampoc la voluntat de la gent de fer-ho, sinó una mica l'acumulació d'anys sense fer-ho. És a dir, la gent sap que anualment ha de fer el manteniment de la seva embarcació, però clar, quan portem ja 2, 3, 4 anys que la gent no ha fet el manteniment de l'embarcació, cada vegada l'embarcació està malmetent més, cada vegada el manteniment es complica més i es fa més car, i llavors cada vegada més doncs hi ha gent que diu, bueno, ho haig de fer, i ho fa.
I el mercat d'ocasió, com el tenim? Perquè parlàvem de que no ha deixat de ser tan important com era fa uns anys, però com el tenim, el mercat d'ocasió?
Bueno, a veure, d'entrada, el mercat d'ocasió és entre 5 i 6 vegades superior al mercat de les embarcacions noves. Vale? Això punt número 1. Però punt número 2, el creixement del mercat d'ocasió no és tan gran com el d'embarcacions noves. Ara mateix penso que tenim un creixement d'entre un 6 i un 7% de creixement amb la venda d'embarcacions de segona mà, però clar, el que és important és constatar que, com et deia abans, que cada vegada hi ha menys embarcacions de segona mà que estan en bon estat i que tenen pocs anys, poques hores i un perfecte estat de manteniment.
La tendència aquesta també és similar a la que es produeix a la resta de l'Estat?
Sí,
en quant a embarcacions...
és molt similar. Sí. Igual que a nivell estatal la venda d'embarcacions noves és una mica superior, de l'ordre de 8 o 10 punts, en el cas de les embarcacions d'ocasió estem en línia amb el conjunt de l'Estat.
Com rep el sector aquestes notícies lleugerament positives?
Bueno, doncs tal com dius tu, amb lleuger optimisme. La gent està moderadament satisfeta, la gent està moderadament contenta i, clar, la davallada d'aquests darrers anys ha estat tan gran que ara tot el que necessitem és creixement. I per això tot allò que vingui de nou empenyent cap amunt, doncs és ben positiu.
Miquel Guarner, secretari general de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics de Catalunya. Com sempre, moltíssimes gràcies per posar-te el telèfon, per explicar-nos cadascuna de les novetats que sorgeixen en aquest sector i, com sempre, molt agraït.
Gràcies a vosaltres, a la vostra disposició, i us esperem a la propera fira del Festival del Mar al Port Fòrum el proper mes de juny. Doncs
pues allí estarem, Miquel. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Francesc. Adéu, bona tarda.
Plàncton.
Encetem la secció més científica del nostre programa i donem la benvinguda, com sempre, a Aurora Requena de Plàncton, que ens suposo que ens ha preparat avui pues, informació respecte a alguna de les espècies marines que ens podem trobar. Aurora,
hola,
benvinguda.
Moltes gràcies.
Avui què ens has escollit?
Doncs avui volia parlar-vos del coral vermell.
el coral vermell.
Efectivament.
Una espècie preuada, no?
Molt preuada, sí. Aquest cop no parlarem de que sigui preuada pel seu valor gastronòmic, sinó perquè és una espècie que s'ha utilitzat tradicionalment per a fabricar joies i també per un suposat valor com a remei en medicina.
Pues quan vulguis.
Molt bé. Doncs, bueno, el coral vermell és conegut entre els científics, sempre sabeu que sempre donem el nom científic, Corallium rubrum, i a pesar de que sembla una planta, no ho és, com el mar, sempre ens està enganyant, és un animal. Esterrament, quan el trobem viu, el coral és com un arbret, és un arbret dur, de color vermell, i degut a la seva presència de ferro, això li fa que tingui aquest color. I per tota la superfície té com tot un seguit de cosetes blanques. Si ens apropem a mirar una miqueta millor, aquestes petits puntets blancs són com a petits plomalls i cada puntet és com una petita corona d'on surten 8 tentacles petits i plomosos. Cadascun d'aquestes corones es diu pòlip i cadascun d'aquests pòlips és un individu encarregat d'agafar l'aliment per a tot el coral. És molt curiós. A més, a banda d'aquest tipus de pòlips, ens trobem uns altres que són com unes taquetes blanques, que són les encarregades de fer circular l'aigua per dins del coral.
Per tant, tenen tota una funció, és a dir, aquí al corall tots els elements tenen la seva funció.
Efectivament, tot formen un conjunt, formen un animal colonial, format per petits individus. I tota aquesta estructura, la segrega, tota aquesta estructura dura, que és la part roja, la part vermella, la va segregar a poc a poc un dels pòlips, val? De poc a poc, que és una d'aquestes espècies animals de marines que creixen pocs centímetres a l'any. Però si les deixem créixer, poden arribar a fer els 50 centímetres i poden arribar a ser molt més comuns al mar del que ho són ara.
El corall vermell no és dels que acostuma a fer grans esculls, no?, de corall?
Efectivament, no és com els esculls que veiem d'esculls de coral que veiem als vídeos magnífics dels mars tropicals. I de fet no viu de prop de la superfície de l'aigua, no li agrada la lluminositat. Viu a zones profones, des dels 30 metres fins als 150, més o menys, on no arriba la llum del sol, perquè realment no la necessita per a viure. Els corals tropicals molts cops tenen algues vivint dins del seu interior. Llavors necessita la llum del sol perquè aquestes algues facin la fotosíntesi i li donin aliment al coral. Però el coral vermell, el que passa és que aquests pòlips del que parlaven abans enganxen totes els trossets d'animals o animals petits que es troben a les corrents de marines i és d'on s'alimenten. Així que més aviat els agrada viure a llocs foscs i amb molta corrent.
A on el podem trobar, el corall vermell?
Pues el podem trobar a l'Atlàntic i al Mediterrani, sobretot a la part més occidental del Mediterrani, on estem nosaltres. A Catalunya el trobem a la Costa Brava. I com que comentàvem abans, és un animal que ha estat sempre capturat, bueno, capturat no, perquè no es mou molt, ha estat sempre agarrat per les diferents cultures que han passat per la Mediterrània, perquè des de fa molts anys que és molt preuado per a l'ornamentació, per a fer ofrenes als déus, o llavors com, fins i tot com deien per temes de medicina, perquè deien que era bo per l'epilèpsia. I des de llavors que s'agafa el coral. Clar, que abans l'agafaven a pulmó, baixaven fent grans apnees amb un cincell per a poder agafar-los.
Per tant, clar, i a més la vistositat que té, hem vist molts collarets, moltes polseres de corall roig, per tant, bueno, i això segueix encara, no?
Sí, efectivament, segueix. Després de molts anys agafant-lo, ara està més, no es trobem tan coral roig com vermell com abans, de fet no es troba a fondàries petites, no es trobem a grans fondàries, però encara es recull. El que passa és que ara s'ha hagut de regular. De fet, fa poc, al setembre, ha sortit una nova llei per a millorar el pla de gestió actual que té la recollida d'aquest animal. Hi ha molt poques llicències i tens uns quilograms a l'any que pots agafar, només 300, també tens una mida, no pots agafar branquetes que siguin més grans de 7 mil·límetres.
Déu-n'hi-do. Per tant, a casa nostra també el tenim regulat. Ne vam parlar, si no recordo malament, la temporada passada d'aquesta regulació. Hi ha aproximadament unes 15 llicències que no poden actuar al mateix temps, per tant, s'han d'anar tornant en els anys. Alguna cosa més respecte al corall roig o al corall vermell?
Bueno, només simplement que quan a partir d'ara si veiem un collaret fet de corall vermell, bueno, que pensem en totes les implicacions, no, socials, ambientals i els riscos humans, fins i tot, no, perquè aquesta gent han de baixar molt profund per agafar-lo, i que pensem en tot això quan tenim una pedreta d'aquestes entre les nostres mans.
Sí, és a dir, que és molt bonica, però que hem de pensar en tot el que hi ha al darrere. No?
Efectivament.
Aurora, moltíssimes gràcies. Ens veiem la pròxima, el pròxim programa.
L'Arjau.
A l'Arjau, el Manol de Ramon avui ens parlarà de pesca des del Museu Blau. Què hi ha al darrere de la firma i del pseudònim de Luis Feo?
Avui ens traslladem cap al Museu Blau. Allí es presenta l'exposició temporal Dibuixos de Luis Feo, una mirada insòlita al món animal. Una mirada insòlita que podrem veure a partir del proper dia 27. Per parlar d'aquesta exposició ens acompanya precisament l'artista Luis Feo, al que donem la benvinguda. Luis, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Qui és Luis Feo?
Luis Feo és un... A ver cómo te lo explico. Luis Feo no es mi nombre real, es realmente es un apodo que se me pusieron de jovencillo y en la facultad adopté el nombre de Luis Feo para firmar mis cuadros. Me inventé una especie, no inventado, pero bueno, sí, una especie de, digamos, de personaje, digámoslo así, que trataba un poquito, empecé con el tema del feísmo, entre comillas, y trabajando con calaveras, trabajando con animales muertos y en descomposición, etcétera, y poquito a poco pues fui firmando todos los cuadros y todas las obras como Luis Feo.
Darrerament, Luis Feo ha estat escollit per participar juntament amb 220 artistes espanyols en l'exposició Imago Mundi, Made in Spain. Què és aquesta exposició?
Pues es un proyecto que han creado desde la Fundación Benetton Internacional. Cada año trabajan con un país y este año le tocaba a España. Lo han coordinado desde el CAC, desde el CAC de Málaga. Y han llamado a 220, no, al final somos 212 pintores, que más o menos dicen que es una especie de representación de lo que se está haciendo ahora a nivel nacional.
¿En arte contemporáneo será?
En arte contemporáneo, sí, sí. O sea, hay de todo tipo, pintura, dibujo, hay fotografía, hay incluso instalación. Son cuadrillos de 10 por 12 centímetros, muy pequeños, muy pequeños. Y bueno, la exposición es entera, los 212 pintores, empieza desde... la exposición ha empezado en Málaga y a la vez, con otro cuadro diferente, ha empezado desde Italia. Se va a cruzar por todo, a nivel internacional, por todo el mundo, y al final termina una exposición con las dos piezas de cada autor en la Fundación Benetton, Italia.
De fet, és una mostra que recorrerà 80 països d'arreu del món. L'obra de...
Sí, una barbaritat, sí.
Una barbaritat. L'obra de Luis Feo se pot veure a la Biblioteca Nacional de Madrid, a la Real Acadèmia de les Belles Arts de San Fernando, Madrid, a Vilacases, a Barcelona, al Centre de Belles Arts Sant Jordi, també de la capital catalana, també al Centre d'Arts de Bolònia, Itàlia, i altres llocs com la Fundació Pilar Joan Miró de Mallorca. Però ara podrem veure la seva obra al Museu Blau. Quina és l'obra que exposes al Museu Blau?
Pues empezó como un proyecto, digamos que de dibujo. Yo me dedico ahora principalmente al dibujo. Antes hacía mucho grabado y me dedicaba un poquito al tema de la pintura, pero ahora ya me centro en el dibujo. Y quería hacer una especie de... Quería hacer un proyecto sobre, digamos, la ilustración de los... Un poquito más actual del tema animal. No sé si me explico. Partiendo de la base de los ilustradores antiguos, que se dedicaban todas las expediciones, llevaban, digamos, algún ilustrador, yo he ido cogiendo imágenes que tenía por ahí y he ido haciendo dibujos, interpretándolos por mí, a mi manera. Y después surgió un proyecto que era acercarme a los fondos del Museo Antiguo de Ciencias Naturales de aquí de Barcelona, donde tienen una colección importantísima y alucinante de animales metidos en botes conservados en alcohol. Uh-huh. A partir de ahí me metí en los archivos, estuve buscando, fotografiando, y ha salido una serie bastante, pues estoy bastante contento con ella, uh-huh, de animales metidos en botes con alcohol.
De fet, aquest programa ja saps que parla de temes relacionats amb el mar. Quins animals marins són els que podrem veure representats en aquesta exposició de dibuixos, en aquesta exposició que es veu al Museu Blau?
Pues mira, te puedo decir nombres, serían un par de tiburones, uno metido en formol y otro digamos flotando.
Dos taurons de quin tamany aproximadament?
Pues uno, el del bote, el que está metido en el bote no es muy grande, el otro es como de 1 metro por 70, por ahí.
Déu-n'hi-do, un tauró de 1 metro 70 ya es un bon tauró, eso.
Está bien.
¿Qué más podemos ver?
Un pez escorpión metido también en un tarro de cristal, algunos cangrejos, pulpos, también hay... algún bogavante, hay animalillos. He ido haciendo selección entre animales de mar, de río también, uh-huh, y después un poquito cráneos de animales, anatomías comparadas, etcétera, etcétera.
Doncs aquesta és la singular exposició que es pot veure al Museu Blau de dibuixos de Lluís Feo, aquest pseudònim que treballa aquest artista reconegut internacionalment. Aquests pots de vidre són els que t'han inspirat per a pintar o els animals que hi ha dins?
Pues en realidad llevaba mucho tiempo con la idea de pintar, de dibujar animales dentro de botes. Y en un viaje este año he estado en Costa Rica, encontré unos cuantos animales metidos en botes en unos parques naturales, y a partir de ahí ya empezó todo el follón de pintar los animales dentro de los botecillos.
Desde luego, aquesta és una iniciativa novedosa i ben curiosa que, com dèiem, es podrà veure a partir del dia 27 al Museu Blau. Què ens recomanes que anéssim a veure, primer que res, d'aquesta exposició?
Uf, que os recomiendo.
Sí, quina és l'obra aquella que diries? Sobretot, no us deixeu de veure aquesta.
Pues no sabría decirte, son un montón, son unos 65 dibujos, no sé cuál, bueno, cada uno que vaya, cuando, yo supongo que cada uno pues tendrá una preferida, digámoslo así. Yo he ido dibujándome y me han, no sé, los que expongo son los que más contento estoy. Han sido bastantes dibujos que he ido seleccionando y al final han quedado estos 65 o por ahí.
Doncs ja ho saben, aquesta exposició amb els millors dibuixos de l'artista Lluís Feo, d'animals marins, que es podran veure al Museu Blau a partir del proper dia 27 de maig. Lluís, gràcies per atendre'ns.
Vinga, muchas gracias a vosotros.
Que sigui un èxit, a reveure, adeu-siau.
Vinga, muchas gracias, adeu.
Moltíssimes gràcies, Manel de Ramon, gràcies també a Lluís Feo per explicar-nos aquesta... poc convencional manera de pintar. En un blau marí, el 184, el d'avui, que l'iniciàvem parlant de la campanya de pesca de la tonyina roja. D'aquí a poques hores començarà aquesta campanya. Ho fèiem parlant amb Mari Carme Brull, representant del grup Fuentes e Hijos, i Pere Vicent Balfegó, copresident del grup Balfegó. L'encesa ha estat l'art o la manera de pescar que avui ens han recordat Joan Argentó i Rafael Martí. I a la cuina, sípia amb patates. A l'acordió del Grumet, Raimon i Ausias Marx, un duet... La veritat és que una fórmula que encara es recorda. El tema, veles e vents. I a panorama nàutic, l'increment, l'augment del 30% en les vendes d'embarcacions noves d'esbarjo, esperança al sector. Ho hem parlat amb Miquel Guarner, secretari general d'ADIN. L'Aurora Reguena ens ha trençat el coral vermell. I com hem sentit el Manuel de Ramon, ha parlat amb Lluís Feo d'aquesta exposició al Museu Blau, exposició de pintura d'animals marins a dintre de pots de vidre. Res més, ho deixem aquí, agraint-vos, com sempre, la confiança que ens doneu cada setmana. Per tant, us emplacem en el pròxim programa. Una abraçada. Adéu-siau i fins al pròxim programa.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cal RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.